Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui és dijous i ja sabeu que els dijous a aquesta hora ens disposem a parlar de llibres, de tot allò que envolta el món dels llibres, el món de la literatura. Avui no ens acompanya la Carme Serret, però sí que ens acompanya la Montsoler, que és copropietària i llibretera del Pati de Llibres. Mont, molt bon dia.
Bon dia.
I és una invitació que et fem tot pensant en Sant Jordi.
Que ja el tenim aquí.
Ja. Està pràcticament a cantonada.
Exacte.
La setmana passada parlàvem dels títols que, bueno, que sonen ja per aquest Sant Jordi, però la literatura adulta, i avui hem pensat que seria una bona idea completar aquesta mirada amb el món de la literatura infantil i juvenil, que clar, això és un esplaiar-se, no?
Hi ha molta aquí... cosa i molt bonica.
Molt xula.
Sí, no? Realment sí. Esteu en moltes coses, s'està fent molta cosa amb literatura infantil i juvenil, s'està fent uns àlbums molt macos, unes il·lustracions molt maques i històries molt maques. Hi ha un boom, per Sant Jordi, evidentment, les editorials s'afanyen i treuen tot.
Abans em comentaves, hi ha dos moments a l'any en què l'edició...
No para.
No para. I, clar, tampoc no dones a l'abast, perquè d'una edició a l'altra... Surten molts llibres.
De Sant Jordi, de Nadal a Sant Jordi hi ha molt pocs mesos i allà surt tot. Totes les apostes editorials surten durant aquests 3 mesos. Llavors, com a llibreter, evidentment, no dones l'abast, que l'acabes donant, evidentment, per posar-te al dia de tot, perquè és molta, molta la producció que es fa.
I es fa molt bona producció,
sí.
També hi ha...
Evidentment, com en tot.
Algun producte,
hi ha algun producte més mitjanet.
Més mitjanet,
sí. Inclús algun producte dolent. Però en general jo crec que estem en un moment fantàstic, fantàstic.
Per tant, a l'hora de triar, quina complicació, no?
Bueno, gràcies a Déu, hi ha tanta gent en el món i tan diferent que com llibres hi ha, llavors hi ha un llibre per tothom, cada un té el seu llibre. És difícil triar, però també tots tenim un moment, tots tenim una estona, tots tenim èpoques diferents i llavors, bueno, també està bé veure que hi ha llibres per cada moment, per cada època, per cada... No hi ha un llibre per tot. És allò que dius, dona'm el millor llibre, no, perquè en quin moment
estàs,
quina necessitat
infinit.
Tens.
És infinit,
com persones infinites hi ha en aquest món. Llavors, és difícil triar, sí, però bueno, és que aquí està la gràcia amb la varietat que hi ha, com la gràcia amb la varietat humana que hi ha.
Doncs, si et sembla, comencem a fer aquest repàs.
Genial.
Pels més peques, eh?
Sí, comencem pels petits. Mira, l'editorial Combel... cada any treu coses meravelloses per nens molt petits. Estem parlant de nens de a partir de 6 mesos que s'aguanten assentadets fins als 2-3 anys. El Xavier Salomó i la Meritxell Martí són una parella que fan unes il·lustracions i uns textos preciosos. Són d'aquí Sant Cugat i un dels llibres que han tret aquest any és el blau i el vermell. Serà una sèrie que seran, en total seran 6 llibres de diferents colors. Jo us he portat el blau i una mica explica el color blau a través de la terra, dels ulls, dels safirs, del cel. És molt minimalista de concepte i és totalment, quasi diria, barroc d'il·lustració.
Clar, estem parlant d'un llibre de pasta dura.
Un llibre de cartonet, de totalment dur, totalment manipulable pels nens i de tamany també molt petitó, que les seves mans el puguin manipular, tastar, jugar...
Doncs aquesta és una de les recomanacions, un dels
nosaltres
llibres...
Nosaltres és una de les apostes. Sempre tot el que treuen Xavier Salomó i la Meritxell Martí és una aposta guanyadora sempre, perquè tenen una delicadesa amb els nens, una sensibilitat que es respira amb tot el que fan.
A banda d'aquest, també tenim un per als de curta edat.
Sí, uns dels de curta edat amb una mica més història darrere i molt sentit de l'humor, perquè una cosa que te'n dones compte quan treballes amb nens és que els nens tenen molt més sentit de l'humor que a vegades molts adults, i no en som conscients, i als nens els agrada molt riure i entenen molt les coses. Saben donar més la volta que molts adults a la vegada. Takatuk ha editat un petit llibre també per nens molt petits, per nadons, tapa dura, tot ell amb cartoner, mira petita, que es diu Dorm, Mixeta, Dorm. la portada hi ha una mixeta adormida i tal com obres el llibre et diu: «Ei, torna a tancar el llibre, que no ho veus que dormo?». Tot el llibre està imitant el nen a interactuar amb ell. És com una baralla constant entre la mixeta del conte i el nen que l'està llegint, la mare, evidentment, que li llegeix al nen: «Em vés a dormir tu o deixa'm en pau a mi perquè jo pugui dormir». I és com una lluita entre el
home,
lector.
Home, si això aconsegueix el resultat...
Bueno, el resultat és que s'ho passin bé. Jo crec que és tan divertit que més que anar a dormir el nen acaba d'un estimulat que...
sí.
Impressionant. Però l'experiència és divertida i sí que entén potser la importància del son i el de respectar els espais de cada un. Si més no, riuran molt amb aquest llibre, perquè és molt divertit.
Aquest està recomanat per a quina edat?
A partir de l'any i mig, que ja entenguin una mica el vocabulari. D'any i mig, i com sempre, és que no hi ha edat límit. Hi ha una partida, i també depèn del nen, perquè cada nen és un món, i llavors els llibres no tenen edat de...
O sigui, podem anar creixent, però sempre podem recuperar...
Totalment, és que no hi ha un sostre. Jo tinc una filla d'11 anys que disfruta, no em deixa mai tirar un llibre, regalar un llibre de quan era petita, perquè és que els remirem, perquè sempre hi ha un moment per mirar un àlbum, per mirar un conte més curt, més llarg. Totes les històries sempre venen de gust.
Bon, anem per un altre, aquest ja per una edat una miqueta...
Aquest
una
és a
miqueta
partir de...
avançada, no?
Sí, 3-4, jo diria, inclús.
Bueno, que no, tampoc no és un gran...
No som...
Però és un llibre molt especial i abans que parlaves de l'humor, també molt divertit,
molt divertit
i molt curiós, eh?
Molt divertit, molt curiós, amb unes il·lustracions molt fresques, un format diferent, perquè el llibre es titula La vaca, el bric de llet, i el format és com un bric de llet, és totalment rectangular.
I de mida també.
Sí, sí, la mida és ben bé un
bric
de llet. La mida és un bric de llet.
I què explica aquest llibre?
Bueno, doncs, què passa en el bric de llet? Hi ha una vaca dins d'un bric de llet?
Aquesta és la pregunta que es fa
en el nen,
en la història,
el
protagonista
d'aquest llibre.
Sí.
Té un bric de llet i veu que en les llaunes de sardines hi ha sardines, que en les llaunes de pèsols hi ha pèsols. Llavors, què passa en el bric de llet?
Hi ha una vaca?
Hi ha una vaca, si obrim el bric de llet, i el protagonista obre aquest bric de llet, posa l'ull i no sap si hi ha una vaca, si hi ha la llet, si hi ha vaques nedant dins de la llet, si tindrà la nevera plena de vaques un cop obri el bric de llet. Què passarà exactament? Si un cop tiri la llet al vas, començaran a anar de vaques per allà, i a partir d'aquí la història es comença a enredar.
La veritat és que sí que és divertit, però a més és una pregunta que segur que més d'un pare o una mare s'han trobat amb el nen quan han estat al supermercat.
És que els nens es mouen per lògica.
Clar,
llavors,
o sigui,
clar,
els pollastres no estan a la granja, els
pollastres
estan allà al prestatge de...
Clar, és que és molt raro pensar que un tros de carn ve d'una vaca o que la llet ve d'una vaca. Llavors, sí, clar, si un bric de llet hi ha una vaca a la portada, és que hi ha d'haver una vaca dintre. Perquè si amb una llauna de pèsols dibuixen pèsols, és que hi ha pèsols. Aquestes lògiques aplastants són divertidíssimes, però són lògiques.
Doncs aquesta és la història d'aquest llibre, La vaca del
bric de llet.
De llet, que de qui és?
L'autor és Sophie Andrinsen i Maya Itzo.
O sigui, doble autoria.
Sí, doble
I
autoria.
I està editat...
Vira Viro.
És xulo, és molt xulo.
És molt divertit, és un bon llibre.
Seguim amb un altre.
Sí, Blume ha editat un llibre també molt, molt maco, també amb molt sentit de l'humor i amb una història darrere també molt dolça. És Prohibida l'entrada als elefants. És un nen que té un elefant a casa, com qui té un gos o té un gat o té un lloro.
Un animal de companyia.
Un animal de companyia, un elefantó. Molt pràctic.
Sí.
Tenen una amistat preciosa amb el seu elefant, perquè ningú a casa té un elefant, o sigui, és fantàstic això de poder tenir un animal que ningú pot tenir i que ell el tracta la mar de bé i el cuida la mar de bé, tot i que té les seves complicacions. Quan no vol caminar costa pujar-lo a coll, ensenyar-lo a passejar amb corretja és difícil, i finalment un dia es presenta el dia de la mascota i diu: home, doncs va, anem a la festa del dia de la mascota. I arriben allà a la gran festa i es troben que prohibida l'entrada dels elefants. O sigui, representa que és el dia de la mascota, que totes les mascotes estan benvingudes, però els elefants no.
Uh-huh.
curiós, se'n va tot decepcionat i pensa, bueno, però com pot ser que el meu, la meva mascota, per què? Perquè és un elefant, perquè és diferent, no pot ser-hi. Se'n va entristit a casa i es troba una nena que té una mofeta. Li diu, a tu tampoc t'han deixat entrar? Diu, no, a mi tampoc. Diu, ostres, doncs com ho fem? Com pot ser que sigui el dia de la mascota i no deixin entrar les nostres mascotes? Quina injustícia tan gran.
Ui.
Així que ells dos, espavilats i valents, diuen, escolta, i per què no fem el nostre propi club? Un club de les mascotes on totes les mascotes, òbviament, siguin benvingudes. Ja us podeu imaginar quin club més fantàstic, on hi ha totes les mascotes del món, agudes i per haver. Totes juntes jugant. O sigui, que es munten un club on totes les mascotes estan benvingudes, amb un rètol ben gran. Hi han des de pingüins, girafes, ratpenats...
És una invitació a la reflexió sobre les discriminacions, no?
Evidentment, però tot des d'un joc i des de... Clar, és que els contes no són per educar, els contes són vivències, com la vida, i llavors la vida ens va educant, ens va ensenyant, però no com anem a ensenyar, sinó com anem a viure. I a través de lo vivencial aprenem coses, però sempre des de lo vivencial, des del viure, el passar-t'ho bé.
Doncs aquí tens un exemple d'una altra història, precisament. Qui no s'ha sentit
diferent.
Alguna vegada diferent, el rarot o la rarota, em miren perquè...
I qui no m'ha acompanyat o qui no m'ha entès? Ve a Baila, és un gran llibre. Per la llibreria va ser un descobriment que vam fer el Nadal. Va ser una aposta d'últim moment, vull dir, aquest Nadal, quan ja teníem totes les compres tancades, tot fet, ens va arribar, ens van presentar aquest llibre, Bea Baila, de Les Tristes Tigres, i bueno, el vam agafar, tot i que en aquell moment ja no volíem agafar res més, perquè ens va meravellar. I és això, és una història d'una nena que és diferent, que de cop un dia va a l'escola i no està bé, no està contenta, no prova matemàtiques, la mare està desesperada, la mestra els crida, no saben què li passa, la porten a un terapeuta, gran paraula, i el terapeuta li fa proves i més proves i no troba què té. I finalment li posa música i la Bea, petitona, grassoneta, amb ulleres, potser un pèl petosa, comença a ballar i a ballar i a ballar. I el terapeuta li diu a la mare, sembla que la teva filla de problema no en té cap. L'únic que li passa és que realment el que vol és ballar. I vosaltres us heu pensat que no podia ballar i aquesta nena sí que pot ballar perquè és el que vol. I la Bea l'apunten a classe de ball i comença a ballar, a ballar, a ballar i a ballar i tot el seu voltant canvia. I aquest és el conte, és un conte preciós amb unes il·lustracions magnífiques, amb molts guinyos als adults, perquè, bueno, està... És un conte que entén abans el nen que l'adult, tot i que té molts més guinyos a l'adult que el nen. I és aquí on te'n dones compte que pels nens és molt més fàcil entendre les diferències, les complicacions, que pels adults, que tenim molts perjudicis.
Clar, no estan tan contaminats,
No ho estan gens.
Clar.
Tot i que a vegades, en aquesta societat, els contaminem massa ràpid. Però bueno.
Segurament.
Tots fem el que podem.
Una altra història que aquí no s'ha trobat en una situació com aquesta,
Malacatú. És una picabaralla enorme, bestial i estrambòtica entre una mare i un fill. Per rentar-se les dents, òbviament, que és la baralla que em sembla que tenim totes les mares cada dia amb els fills. Lo de la higiene corporal no es domina. Llavors comença amb una baralla perquè no s'ha rentat les dents i aquí comença aquesta picabaralla enorme d'insults i maleficis entre la mare i el fill.
El text és bàsicament això.
El text és això, aquesta... és només això, és aquesta picabaralla i aquests encanteris que es van tirant. Des de... Bueno, són un encanteri darrere l'altre.
Són insults...
Són insults...
Tous.
Tous, evidentment.
Divertits.
Molt divertits, molt ingeniosos.
Uh-huh.
I aquí es van encenent fins que després... Te'n dones compte que quan la mare li diu animal de gla, el nen a la següent pàgina se li converteix la cara en porc.
I el que hem de destacar, que a mi m'ha agradat i m'ha cridat molt l'atenció, són les il·lustracions. Per un contrast molt...
Juguen a un joc molt maco, que és una il·lustració molt en blanc i negre, amb dos tons molt senzills, a llapis tota l'estona, i llavors només repassem amb color o amb aquarel·la les parts que volem destacar. Com l'exemple que posàvem ara, no? Cara de porc, i llavors aquella cara de porc es torna de cop aquarelitzada, totalment
colorida. Però és que com que la història passa, és com si fos un decorat de teatre.
Totalment, la història passa només en un escenari. L'escenari tot el rato és el mateix, que és la cuina. I llavors, els que es van transformant són els moviments dels personatges, petits detalls de darrere, perquè hi ha un gat curiós que tota l'estona el vas veient movent-se a cada pàgina. Et pots entretenir molt a buscar aquestes petites diferències, no? Però el que destaca i el que li dona color i vida és els moviments dels dos protagonistes. El pare, que se'l veu en una escena darrere, que també es queda com a segon pla mirant-los i veient aquesta gran picabaralla dient, bueno, jo aquí més val que no intervingui. I tot aquest rifirrafe constant, que evidentment acaba bé, com tota història materno-filial.
Està molt divertit aquest llibre, també, molt curiós, pel tema de les il·lustracions.
De l'il·lustració, i sobretot també de la temàtica, no? Perquè una mare i un fill tota la vida es poden barallar i ens podem arribar a dir de tot.
Aquest és un llibre de la Maria Pascual de la Torre, que està editat per A Buen Paso.
A Buen Paso, sí.
A Buen Paso, molt xulo, també. Anem una miqueta ja més ràpidament, perquè ens queden els juvenils, que no sé si arribarem a tots.
Tenim un Sant Jordi diferent, que és un Sant Jordi que no hi ha princesa, no hi ha rosa, però sí que hi ha una batalla molt, molt forta amb un drac, i una batalla diferent, no hi ha llances. No hi ha llances, no hi ha espases i no hi ha cap mort, però sí que hi ha un vencedor. Aquí us ho deixo.
El títol,
En Jordi... En Jordi i el drac, d'Ànima Llibres. Aaron Dischkrat.
Aquests cognoms són una mica complicats.
Aquests cognoms a mi m'ho dificulten. El Benjamin Davis, que és el que va treure La balena i la balena a l'hivern, que va ser un gran èxit de ventes i de tot, perquè el llibre era exquisit, ara ha tret el Grotlin. És un llibre que dona la volta al tema de les pors, però, aviso, recomanat a partir de 6-7 anys, perquè té aquest tot tan fosc que s'ha de ser molt valent per obrir-lo.
Ah, sí?
Sí.
Molt bé, doncs anem ara per la literatura juvenil.
Bueno, per primers lectors.
Primers lectors?
Fem una primera ullada a primers lectors perquè estan sortint autèntiques meravelles de primers lectors i penso que és important tenir-ho en compte perquè quan tenim 6-7 anys no hem d'oblidar mai l'àlbum infantil però també hem de poder agafar una petita novel·leta i començar a enfrontar-nos. Primer de tot us vull presentar un conte propi que són històries reals, d'heroïnes reals, que són 5 activistes que van lluitar per canviar el món, dones, i ens explica aquestes 5 biografies de dones...
D'arreu del món?
D'arreu del món, que a través de la seva lluita van canviar les coses. Aquest llibre el presentarem aquest dissabte a la llibreria a les 12. El bonic del llibre, a part de la història que hi ha darrere, és que ens ho explica d'una manera molt, molt didàctica i musicalitzada. O sigui, al final de cada història hi ha una cançó inspirada en el personatge... I el llibre va acompanyat d'un CD on ens musicalitza totes aquestes cançons i aquestes històries.
O sigui que tenim aquí les dues opcions.
Tenim les dues opcions, exacte. Evidentment, hi ha la primera lectura, hi ha la música, hi ha la història, hi ha unes il·lustracions precioses, hi ha el format de llibre, que és un format ja de novel·leta, que te'l fa molt còmode, i tota la història que hi ha darrere, que és fantàstica.
I en aquest acte de presentació que fareu dissabte, amb qui compteu?
Comptem amb una de les persones que està involucrada. Aquest llibre s'ha escrit i s'ha fet entre diverses autores. Dones, activistes, feministes, totes elles.
Editorial...
Tacatuca.
Tacatuca.
Llavors, més? Seguint amb petites biografies de dones, a l'editorial Alba ha fet una col·lecció que ja va per el 14è llibre, que es diu Petites i Grans. Cada llibre és una biografia d'una dona. Ja des de la... Frida Kahlo, l'Anna Frank, l'últim que ha tret és la de Georgia Kofel, que és una pintora. Llavors són biografies per nenes a partir de 4 a 7 anys, amb una lletra que poden començar a llegir elles en el moment que comencen a llegir els 5-6 anys.
És lletra de pal?
No, és lletra d'impremta, però molt grossa i molt petita lletra.
Sí.
Per pàgina. Molt il·lustrades i escrites molt en positiu. Són petites pinzellades per introduir-les en el món de les biografies.
Què més tenim?
Seguim amb les biografies, que sembla que aquest any tiren molt i és una altra manera d'enfrontar-te a altres realitats. I això ja estem parlant de nens a partir de 16 anys. És una autora, Maria Hess, que és il·lustradora, i Fran Ruiz. L'any passat van treure la de la Frida Kahlo, i aquest any han tret la del David Bowie. Il·lustrada per la Maria Hess, és maquíssima l'il·lustració.
Té una portada molt atractiva, molt atractiva, no?
Molt atractiva, i la que van fer de la Frida Kahlo també era molt atractiva, molt. Sobretot és això, són biografies il·lustrades, amb unes il·lustracions que només ja per les il·lustracions val la pena, i molt ben documentades. O sigui, per entrar a la vida d'un personatge, personatges molt icònics, tant per l'estètica, com pel moment històric, com per tot el que van fer a nivell artístic, que t'agradi o no, independentment que t'agradi l'obra de la Frida Kahlo o la música del David Bowie, val la pena el personatge per tot el que va fer a nivell artístic i estètic en el seu moment.
Bé, doncs biografies d'ídols, no? D'un àmbit o d'un altre.
O d'un altre. Biografies de persones, no? Exacte. Per posar-te la pell d'un altre i conèixer altres realitats. Llavors, a nivell de novel·la, el David Walliams ha tret una nova novel·la, divertidíssima, com totes les seves. David Walliams és un escriptor anglès amb un sentit de l'humor molt mordaç, molt punky, molt cint, i que als nens els hi encanta.
Sí?
Molt. O sigui, es riuen a carcajades. L'últim llibre és el Papa Pispa, té la tieta terrible, té l'àvia Gàmster, bueno, hi ha els noms dels llibres.
Quina trupa, eh?
Sí. I et fa una mica de referència cap a on van. Llavors, és una mirada amb sentit de l'humor més destornillant, més atrevit. I realment el disfruten. I aquest últim sembla que realment aquest sí que serà un èxit d'aquells rodons, perquè tant nens que els agrada més la fantasia com la realitat, com obres més màgiques, s'hi enganxen perquè és destornillant.
Déu-n'hi-do, quanta oferta. Acabem...
I acabem amb una petita editorial que es diu Pagès Editors, que estan traient una sèrie de llibres. Aquest ja van per la segona edició, que va ser novetat de l'any passat, que és Sweet 16, que parla del tema racial als Estats Units, del primer cop que van els afroamericans van poder entrar a les escoles, a les escoles públiques per blancs. O sigui, la primera integració que va haver racial als Estats Units a nivell escolar. Està fet per nens a partir dels 14 anys, està documentat en biografies reals, però narrat en primera persona, però... narrat en primera persona i parla des de dos punts de vista, des d'una nena blanca i una altra nena negra, les dues protagonistes. I van intercanviant les dues visions perquè el lector...
Totes les històries.
Sí, perquè el lector pugui introduir-se i entendre les dues mirades. Està molt ben documentat, és molt fàcil de llegir i et pot introduir realment en el conflicte.
Està molt curiosa aquesta...
Sí, doble mirada. Sí. Llavors, la mateixa editorial aquest any ha tret Sachiko, que és la història d'un supervivent a la bomba de Nagasaki. També explicat en primera persona.
Temes ja...
Bueno, temes... És una altra realitat, exacte. Hmm. Temes ja més reals, més... Més, bueno, més reals...
Més punyents.
Més punyents, no? Exacte.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, per aquest ampli repàs que hem fet a la literatura.
Ampli, ràpid, un pèl caòtic de tanta novetat que hi ha.
Bueno, és que després serà pitjor, quan arribem a la paradeta i comencem a veure totes aquelles piles de llibres
piles
sense cap referència, no?
Sí, ja teniu raó.
Perquè, clar, això és una petita
És un molt petit per totes les novetats que hi ha en aquell dia.
Mm-hmm. Molt bé, doncs gràcies.
Deixeu-vos aconsellar pels llibreters.
Això jo crec que és imprescindible. Aquesta. Vosaltres sou els que sabeu, els que coneixeu a fons les històries que trobarem en aquests llibres, i si ja compartim amb vosaltres els nostres gustos, segur que
trobem el llibre.
Que l'encerteu. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molt bon dia. Adéu-siau. Igualment.